Estabilitzat l'incendi del Baix Ebre. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
És la notícia d'aquest migdia. 48 hores després que es declarés, fa una estona els bombers han donat per estabilitzat el foc de Paüls, Joan Bota.
Al matí ja s'havia pogut aixecar el confinament de tots els municipis afectats, excepte Paüls mateix, que continua tancat en un dia en què el mapa de risc d'incendis dels agents rurals ja no marca en vermell cap municipi del país. Bona part de les Terres de l'Ebre, a més del sud del Segre i de les Garrigues, i també el Cap de Creus, es mantenen, això sí, a nivell taronja.
Última hora des del centre de comandament a Tortosa, Miquel Jarque.
Continua cremant, Òscar, però dins d'un perímetre finalment tancat d'uns 30 quilòmetres, segons l'última actualització. Hi ha optimisme entre el gairebé mig miler de bombers que treballen sobre el terreny. Respiració continguda encara, però, per com pot afectar la tempesta que s'espera aquesta tarda a la zona. La humitat que portarà suma, però si l'aparell elèctric es manifesta, podrien esclatar nous focus o revifades.
Aquest alleujament per la millora de l'incendi marca avui l'estat d'ànim dels veïns dels municipis afectats. Xerta, Jordi Barranca.
Sí, bon dia. Durant tot el matí hem fet ruta pels municipis que ara estan desconfinats. Els veïns estan més tranquils, sense aquest neguit que van tenir les primeres 24 hores, sobretot la primera nit, amb l'enviament de les alertes als mòbils. Ara vindrà, però, la parada a valorar els danys. Això és el que ens deia un dels veïns.
Ara estem més relaxats, no tenim l'angoixa que teníem, però ara ve la gran depressió, no? Quan comencem a veure realment com tenim el terme del poble.
Això sí, sens dubte, el que han viscut costarà d'oblidar.
A l'Anoia, mentrestant, la pluja d'aquest matí s'ha aliat amb els bombers en la lluita contra el foc que es va declarar ahir a Sant Pere Sallavinera, que ja es va donar al vespre ahir per estabilitzat, Montse Poblet.
Sí, aquesta tarda ja es podria donar per controlat. Encara hi ha un punt crític d'uns 200 metres de llargada situat sobre la carena, on s'han concentrat els esforços del centenar de bombers que continuen treballant en l'extinció. Però els responsables de l'operatiu són optimistes. El foc ha cremat 130 hectàrees, bàsicament de camps i boscos, i també els coberts d'una masia abandonada.
Al Catalunya migdia d'avui, que farem des d'ara i fins les 4, tractarem a fons tota l'actualitat vinculada a tots aquests incendis, en un dia marcat també, però, pel debat monogràfic sobre corrupció que s'ha fet aquest matí al Congrés dels Diputats.
Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de 15 mesures contra la corrupció i ha admès que l'escàndol Cerdán l'ha fet plantejar-se una dimissió que ha acabat descartant. Els socis d'investidura han marcat més distàncies que mai amb el PSOE, tot i evitar el trencament, mentre PP i Vox li han exigit un cop més la dimissió.
Madrid, Àngels Lafuente i Dani Sainz de Aja.
Pedro Sánchez ha tornat a admetre que es va equivocar, que va confiar en qui no tocava i que fins i tot es va plantejar dimitir, opció que va descartar i que Núñez Feijóo li ha tornat a exigir.
Que francamente yo mismo he considerado esas opciones, pero después de reflexionar comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
Sea usted decente, váyase, dimita. Convoca eleccions i deixa hablar a los españoles.
I cap dels socis parlamentaris ha demanat la convocatòria d'eleccions ni la seva dimissió. Posen el límit en que el cas Cerdán no escale i li demanen a Sánchez un canvi de rumb a la legislatura, més polítiques socials i més contundència contra la corrupció, tot i que Sumat dona per bo el pla de Sánchez.
El giro tiene que ser decidido. Se acabó.
Pero si esto escala, nosotros le vamos a pedir, de hecho nosotros le vamos a obligar, que la gente decida.
Està vostè en pròrroga? I la pròrroga no dura tota la legislatura.
En la informació internacional, bombardeig rècord de Rússia contra Ucraïna les últimes hores amb 728 drons. És la xifra més alta de tota la guerra.
L'exèrcit ucraïnès n'ha interceptat la majoria. Paral·lelament, Donald Trump endureix el toc contra Vladimir Putin.
We get a lot of bullshit thrown at us by Putin.
Putin diu moltes bestieses, si voleu saber la veritat. Sempre és molt amable, però el que diu no té sentit.
Meaningless.
I en l'àmbit cultural, avui arrenca al Parc del Fòrum, a Barcelona, el Festival Cruïlla, un dels plats forts de l'estiu.
Al Catalunya migdia repassarem el cartell d'aquest certamen en un dia marcat també en la plana cultural per la publicació de la seqüela del mític Rovelló, un clàssic de la literatura infantil publicat el 1968. Ara, amb 102 anys, Josep Vallverdú en presenta la segona part.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Sentirem el capità de l'Espanyol, Javi Puado, que renova fins l'any 2030.
El capità ha rebutjat ofertes per seguir el club blanquiblau.
Sí, estic molt content. Sempre he dit que l'Espanyol és casa meva i continuar fins al 2030 per mi és un orgull.
I amb l'Isaac Vilalta explicarem l'etapa d'avui del Tour, la primera contrarrellotge d'aquesta edició.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions localitzades a l'AP7, aturats a Barberà del Vallès, en direcció Girona, autovia A7 a Tarragona, en direcció Barcelona, a la C59, un carril tallat a Santa Perpètua de Mogoda, en direcció sud, per la caiguda d'arbres de la calçada, a Barcelona, ronda litoral, amb lentitud de Diagonal Mar a la Barceloneta, en direcció Llobregat, i encara queden dues vies locals tallades a les Terres de l'Ebre pels incendis. TV-3541, entre Paüls i Xerta, i també Xerta Lena 230B.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Néstor Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui no et demanaré per si entrarà la marinada, a quina hora, com ahir que t'estaven preguntant per la marinada, però de moment les circumstàncies són millors, tot i que estan pendents de tempestes, perquè n'hi haurà de tempestes?
En principi, les tempestes més importants quedarien concentrades cap al sector de Castelló, cap a les comarques dels Ports i també cap al Baix Maestrat. Si bé aquesta tarda, a primera hora de la tarda, podria caure alguna feble precipitació cap al sector dels Ports, però del massís dels Ports, o fins i tot a la zona afectada pels incendis, seria de poca importància. Ara bé, diríem que la preocupació possiblement vingui per les tempestes que s'esperen, com dèiem, a l'interior de les comarques de Castelló i que arribaran cap als sectors del Baix Maestrat. I són aquestes tempestes que en un principi sembla que no tenen intenció d'endinsar-se cap als massís dels Ports, tampoc. Però per si de cas tenim aquesta vigilància una miqueta més a punt, per si de cas alguna d'aquestes tempestes s'escapen. I no perquè puguin produir pluja, sinó perquè pugui caure algun llap, alguna tempesta seca. En tot cas, ja diem, les condicions d'ara són ben beneficioses. Les temperatures en tot el sector de la Vall de l'Ebre, des de Vinçanet fins a Tortosa, ronden la xifra dels 22 graus a temperatura actual. Recordem que fa no gaires dies estan per sobre dels 35 i la humitat es manté al voltant dels 77-78% d'humitat i amb un vent que bufa de sud, però bastant fluix, al voltant dels 7 o 8 quilòmetres per hora, de tal manera que ara per ara la situació és tranquil·la, però amb aquesta mirada cap al sud, a veure si venen o no venen finalment aquestes tempestes que esperem sobretot de cara a aquest vespre. Pel que fa a la resta del país, doncs una tarda amb aquesta dualitat. La façana costanera i prelitoral, amb el domini dels núvols, el cel cobert, el cel una miqueta grisós, pràcticament fins a l'àrea de Barcelona. De Barcelona en amunt, cap a Ponent i cap al Pirineu, el temps serà assolellat amb unes temperatures que podríem qualificar d'enveja. Ara mateix les més altes a Espolla o Cabanes amb 31 graus o 30 al Tremp. I de cara a demà, doncs continuaríem parlant d'una situació similar a la d'avui, amb molts núvols a la façana costanera, especialment del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i fins i tot ja veurem si també amb alguna feble precipitació.
Gràcies, Néstor. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Com us dèiem a les dues, l'incendi del Baix Ebre ha quedat estabilitzat. L'esperat anunci ha arribat 48 hores després que es declarés el foc que ha afectat més de 3.200 hectàrees forestals. Un centenar de dotacions terrestres dels bombers i 17 mitjans aeris continuen, però, treballant per controlar-lo mentre es manté el confinament de Paüls. Tot i la millora de la situació, els bombers es mantenen alerta per una tempesta que es preveu que arribi a la zona aquesta mateixa tarda, ara ho dèiem. Anem cap al centre de comandament de Tortosa. Allà hi tenim en Miquel Jarque amb l'assistència tècnica de l'Albert Cots. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, finalment s'ha pogut anunciar l'estabilització d'aquest foc que crema des de dilluns. Avui tots els factors, de fet, s'han alineat. Massiva presència dels cossos d'extinció i també la meteorologia, amb més humitat i menys temperatura. Joan Rovira, cap d'intervenció dels bombers, adverteix que, tot i l'anunci d'estabilització, l'extinció trigarà.
Una fase d'estabilització és una fase molt bàsica, eh? Diguem-ne que no el tenim ni controlat ni molt menys extingit. Vol dir que aquest incendi, en aquests moments, tenim el seu perímetre de que no se'ns està movent de la zona fins on s'ha desplaçat al llarg d'aquests dos dies d'incendi actiu i que passa a una fase d'estabilització i que vol dir que encara tenim molta feina per davant.
A l'exterior del centre avançat de coordinació, pluja fina, boira baixa, preocupen, però, les tempestes que estan previstes per aquesta tarda.
L'únic element que en aquests moments ens pot generar una certa intranquil·litat és aquest pas d'una tempesta que està prevista que pugui produir-se al voltant de les 5 de la tarda i que ens pogués desestabilitzar alguna zona de l'incendi. No sabem si aquesta tempesta vindrà acompanyada d'aigua o serà una tempesta seca.
Per tant, com sempre, Òscar, un ull posat al cel.
I sobre les causes que van provocar el foc, de moment sabem alguna cosa?
Doncs els Mossos d'Esquadra i els agents rurals tenen delimitada la zona on va començar l'incendi, que no és agrícola i d'accés relativament fàcil. Es descarten motius naturals, no hi ha hagut tempestes des de fa dues setmanes a la zona, per tant, això queda deixat de banda. El coordinador regional dels agents rurals, Xavier Gilabert, adverteix que amb el pas del temps i la intervenció dels bombers que remullen la zona, aquí hi ha un factor que juga en contra de la preservació de les evidències.
Aquesta franja d'horària des de que s'inicia l'incendi fins que nosaltres podem començar a fer aquesta lectura són hores que anem perdent vestigis. Són cendres, el que anem llegint, que es van esvaint pel temps, per les pròpies tasques d'extinció i que doncs, cada vegada tenim menys paraules per entendre'ns, per llegir el text. I això és el que ens dificulta.
Mentrestant, pel que fa als confinaments, aquest matí s'han aixecat tots, excepte el de Paüls. L'objectiu, facilitar la mobilitat dels equips d'emergència a la carretera entre Paüls i Xerta, tot i que, si la causa és molt justificada, avisen agents rurals i bombers que es flexibilitzarà aquesta mesura.
I mentrestant, els veïns afectats estan molt més tranquils, òbviament. Ja s'ha aixecat, com dèiem ara, el confinament a tots els municipis, excepte Paüls, i ara de mica en mica van recuperant la normalitat. Tot i això, alguns d'ells pateixen per saber si les seves finques han sofert danys per les flames. Anem a Xerta. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, sí. Des de la primera hora la sensació entre els veïns era diferent i a partir de 9:45, moment en què s'ha fet oficial aquest desconfinament, s'han confirmat les previsions. Ara, a poc, els veïns, com bé dieu, van recuperant aquesta normalitat troncada per l'incendi declarat dilluns. Entre la població, força sensació d'alleujament, però també incomprensió per algunes mesures preses.
Bueno, és un descans i poder saber que la gent ja pot accedir, per exemple, a la farmàcia.
Precaució i ja està.
Que sí, ara fa 5 minuts o així. Una mica més lliure, no? Podem sortir almenys del poble, podem anar a comprar a Tortosa.
Pues, aliviats, no? Seria la paraula exacta, seria aliviats, sí. Bé, molt millor. Encara que no comprenem per què hem estat uns quants dies que no podem sortir.
Mentrestant, continua havent-hi preocupació, sobretot en casos com el del Xavier. Ell és un dels desallotjats dilluns per les flames de l'incendi. La seva casa, tocada a la carretera entre Paüls i Xerta, va ser de les primeres on van arribar les flames. Avui ha hagut de dormir en l'espai habilitat per aquí, per l'Ajuntament de Xerta.
Ara que puguem pujar, pujarem i mirarem el que hi ha, com està, i si la caseta com és d'aquelles antigues de pedra, que els murs eren de 70 i el sostre ha pogut aguantar aquella estropada, doncs salvarem el que podrem, però la porta era de fusta, les vigues són de fusta, no ho sé.
Per tot plegat, el que s'ha viscut aquí en aquests municipis durant les últimes 48 hores costarà molt d'oblidar.
Mentrestant, a l'Anoia, aquesta tarda es podria donar per controlat el foc que va començar ahir en un camp del municipi de Sant Pere Sallavinera i que es va estendre ràpidament als boscos del voltant. Ha cremat unes 130 hectàrees i els coberts també d'una masia abandonada. El centre de comandament dels bombers en aquest foc, a Calaf, i tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Bon dia. El temps ha estat benèvol i aquest matí aquí els termòmetres han estat raonables i fins i tot han caigut 4 gotes. Malgrat que ahir al vespre el foc ja es va estabilitzar, els bombers hi continuen treballant. Ara hi ha un centenar d'efectius i 20 vehicles pesants que es concentren en una franja d'uns 200 metres de la carena, que per la manera com va cremar és un punt crític que encara no s'ha resolt del tot. Malgrat això, Jordi Vila, el cap dels bombers a la regió central, és optimista.
Tenim força bé, sí que hi ha tot arreu línia d'aigua, la part de baix dels camps ha fet una passada de tractors i està tot bastant bé, i ara hem d'abocar els esforços amb això per mirar de que durant el dia no tinguem cap sust, i després, de cara a la mitja tarda, doncs, si no hem tingut res, intentar donar el per controlat.
Com deies, els agents rurals ja han confirmat que el foc es va iniciar en un camp de cereals on s'estava fent la collita. Matías Bosch, l'alcalde de Sant Pere, que també és ADF, creu que amb el context climàtic actual seria convenient revisar les restriccions als treballs agrícoles o almenys garantir que als voltants dels camps hi hagi franges de seguretat perquè actuïn de tallafocs.
Jo crec que al mig del dia no s'hauria de deixar cosetxar. El que s'hauria de fer així és que llauressin tots els camps, almenys una passada per tot el perímetre del camp, perquè no pares el foc, però l'enlenteixes molt.
Sobre el terreny, el foc ha calcinat bàsicament zona forestal i camps, alguns de segats i d'altres on encara no s'havia fet la collita.
I quan els focs s'apaguen, arriben les reivindicacions. Una quinzena d'alcaldes de la Segarra, la Noguera i l'Urgell les han posat per escrit i aquest migdia les han fet arribar a representants del govern en una reunió a la Diputació de Lleida. Són una vintena de punts amb mesures tant per compensar els danys del gran incendi de la setmana passada en aquesta zona, com també demandes per millorar la prevenció i l'extinció dels incendis. Lleida, Estela Bussom, sobretot el clam és que s'escolti els qui realment coneixen el territori.
Sí, de fet és la prèvia del document pactat pels ajuntaments i una reclamació que ho impregna tot. Asseguren que només així es poden corregir la majoria de les queixes que posen sobre la taula i els aspectes a millorar, sobretot la coordinació amb els serveis d'emergència. Asseguren que els bombers podrien haver sigut molt més eficients si haguessin parlat amb alcaldes i alcaldesses que saben, per exemple, on són els hidrants i les basses i quins són els terrenys amb més perill per a la propagació de les flames. També hi ha malestar per com es van fer els confinaments, amb nuclis que estaven en situació crítica que no van rebre les alarmes de Protecció Civil i d'altres que es van confinar i al seu entendre no feia falta. Sentim l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, i el de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella.
Van combinar 4 o 5 municipis. Entre ells, per exemple, Guissona, que la gent de Guissona no entenen ni el que passa. És que, en canvi, Agramunt ja havia passat tot. Quan ens van confinar, Agramunt ja havia passat. Sí que tenia sentit que es fes al principi.
Confinaven a darrere el foc i no era necessari, però això només amb una trucada als ajuntaments estaria solucionat.
Una altra demanda de la llista és que les basses buides del canal Segarra-Garrigues s'omplin perquè puguin servir per carregar aigua contra el foc. També exigeixen més facilitats i menys burocràcia per netejar rieres i camins, poder fer cremes controlades i facilitar les pastures. D'altra banda, Ecologistes de Catalunya ha denunciat la Generalitat a la Fiscalia per la responsabilitat que creuen que té en el gran incendi de la setmana passada a Ponent, que va cremar més de 5.500 hectàrees i que va fer 2 víctimes mortals.
Per cert, que han detingut un home de 51 anys com el presumpte autor de l'incendi que la setmana passada va cremar 3 hectàrees de bosc a Cala Montgó, a l'Escala, a l'Alt Empordà. Va obligar a confinar un càmping i un hotel. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra l'acusen d'haver llançat una bengala que va originar el foc la matinada de dilluns a dimarts. A banda dels confinaments, una cinquantena de veïns de la zona van marxar de casa seva per por de les flames i els van haver d'acollir al pavelló del municipi. Aquest detingut, que té 51 anys, com deien, està acusat d'un delicte d'incendi forestal. Però la situació de perill per incendis no és només a Catalunya. De fet, els incendis de Marsella o de Narbona, al sud de França, es mantenen actius, tot i que les condicions meteorològiques, tant de vent com de temperatura, han fet que perdin intensitat i han deixat de progressar. El primer, que amenaçava la segona ciutat més gran de França, ha afectat 750 hectàrees, ha obligat a evacuar unes 400 persones i ha calcinat 10 cases. L'incendi de Narbona ha arrasat com a mínim 2.000 hectàrees de bosc des de dilluns. Narbona, Laura Bertran.
A Narbona, en particular, els bombers observen de lluny les revifalles en zones inaccessibles per actuar-hi amb els mitjans aeris. Aquest matí ha reobert la reserva africana de Sijan. Allí va tancar per evitar els desplaçaments. Sentim Gabriel de Jesús sobre els primers moments del foc.
La reserva de Sijan està situada a uns 15 quilòmetres de l'incendi. Vàrem veure molt de fum, però a cap moment vàrem estar impactats per l'incendi.
Aquest relat contrasta amb el d'una veïna de Prat de Sest, un veïnat situat a pocs quilòmetres de la reserva. Es tracta de Benedicte Plou.
He vist l'incendi, però ha estat molt, molt ràpid. Entre el moment que ens demanaven de confinar-nos i el de marxar han passat 10 minuts, més o menys. Era impressionant. Feia por, molta por, molta por. Teníem flames davant, també darrere, i hem marxat sense agafar res.
El prefecte de l'Aude, que és el representant de l'Estat, ha anunciat que ja no hi ha cap habitació amenaçada pel foc a Narbona.
Tot plegat després d'un mes de juny que ha estat de rècord. És el més càlid mai registrat a l'Europa Occidental, segons dades del Servei del Canvi Climàtic Copernicus. La temperatura mitjana del mes passat ha estat pràcticament de 20 graus i mig. Supera de prop de 3 graus les mitjanes des de l'any 1991 i fins al 2020. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Bon dia. L'anterior rècord ens situa al 2003, fa 22 anys, amb uns registres gairebé semblants. Segons el butlletí mensual Copernicus, això vol dir que continua la tendència d'escalfament global del planeta. S'han detectat dues grans onades de calor a mitjans i finals del mes, quan gran part de l'Europa occidental i meridional va experimentar temperatures superiors als 38 graus, cosa que representa un estrès tèrmic molt fort. A Portugal, el juny van arribar a l'estrès tèrmic extrem, quan els termòmetres es van enfilar fins als 48 graus. També ha pujat la temperatura de la superfície del mar, que ha arribat puntualment al Mediterrani als 27 graus, Els responsables de Copernicus alerten que, fruit de l'escalfament global, viurem més sovint onades de calor que seran més intenses i afectaran tota Europa. Als Estats Units, al nord de Canadà i part d'Àsia també hi ha hagut calorades aquest mes de juny.
Però és que les anomalies de temperatura detectades a casa nostra des de l'any 2022 i una sequera molt profunda situen Catalunya a la zona zero de la crisi climàtica a nivell mundial, per sobre de ciutats com Nova Delhi, Tòquio o Atenes. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi del Servei Meteorològic de Catalunya que confirma que les sequeres han empitjorat els últims anys i que l'última ha estat la més greu de tota la història, Purificació Barcelona.
Sí, l'estudi analitza la sequera i també les altes temperatures entre el 2021 i el 2024 amb més de 2,5 graus d'increment anual i conclou que tot plegat situa Catalunya entre les zones de l'hemisferi nord més afectades per la crisi climàtica. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Vicent Altava, tècnic del Meteocat.
La zona mediterrània occidental, on hi és Catalunya, els últims anys és la que més ha escalfat en proporció la seva temperatura mitjana de tot l'hemisferi nord i fa que Catalunya i el Mediterrani en general sigui una zona crítica climàtica.
L'estudi també apunta que les precipitacions de la primavera no han servit per recuperar-nos dels efectes d'aquestes sequeres.
No, i que en el futur encara podrien ser molt més extenses. De fet, el treball demostra que Catalunya s'està tornant més àrida i que això, a mitjà termini, també afectarà el paisatge del territori.
Que anirem cap a més incendis. Moltes espècies, per exemple, caducifòlies o més típiques de latituds septentrionals d'Europa, no es trobaran còmodes a Catalunya. Per exemple, roure de fulla ampla i altres espècies com el Pinus arepensis, el pi blanc, podrem guanyar protagonisme.
Pel que fa a les zones de més risc, l'estudi confirma que serien sobretot el Pirineu Oriental i també tota la zona est del país, al voltant dels rius com el Ter, el Llobregat o el Fluvià.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fent una pausa i després tota l'actualitat del que ha passat avui al Congrés dels Diputats a Madrid amb Pedro Sánchez intentant defensar-se de les acusacions de corrupció.
Catalunya migdia.
A viacentral.cat hi trobaràs la teva nova furgoneta, camper o autocaravan.
Liquidem unitats d'exposició a preu de fàbrica.
A viacentral.cat et regalem placa solar, bateria de liti i multimèdia.
Aprofita les ofertes de juliol a viacentral.cat, Barberà del Vallès.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i la plataforma 3CAT.
3CAT. M'agrades tant.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Escolta, les millors sensacions no s'expressen en paraules. Com quan assaboreixes el teu gelat favorit o descobreixes les ofertes increïbles dels dies híbrids de Nissan.
Oh!
Del 3 al 14 de juliol, amb lliurament immediat i fins a 10 anys de garantia.
Uau!
Consulta condicions del teu concessionari o a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Multinacionals de Butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial, doncs és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Només fins diumenge 13 de juliol, supertecnopreus al Corte Inglés.
Emporta't les millors marques d'electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte.
Portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aire condicionat...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Supertecnopreus, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulta'n les condicions i els models que participen al corteinglés.es.
La mare, cada dia, se'n recorda dels seus gossos que ha tingut a la seva vida.
Ai, sí, mira.
I em demanes, anem a adoptar un gos.
Com és que ara heu decidit tornar a adoptar?
Perquè trobem que és important que la Cora tingui companyia.
Ah! Ah!
És un somni que se'm realitza.
Cita bestial. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. El president espanyol Pedro Sánchez insisteix que no plegarà pel cas Cerdán, tot i haver-s'ho plantejat. anuncia un pla amb 15 mesures contra la corrupció i promet als seus socis que complirà amb tots els pactes. És el que ha dit avui el Congrés dels Diputats en la seva compareixença pels últims escàndols de corrupció. Sánchez ha aconseguit, per ara, convèncer els seus aliats, això sí, amb l'advertència que la confiança està arribant al límit. La principal tensió del matí ha estat amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que li ha tornat a demanar que dimiteixi. Anem al Congrés dels Diputats, Àngels Lafuente i Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Àngels, comencem per tu. Un Sánchez que ha començat assumint errors i que ha acabat apujant el to contra el PP.
Sí, ha començat amb to moderat, que ha anat a més al llarg del debat, i és que Pedro Sánchez ha començat la seva intervenció reiterant el que ja va defensar davant del Comitè Federal del partit, que no dimiteix, tot i que s'ho havia plantejat.
Y he de decirles, señorías, que francamente yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis me pareció hasta incluso la solución más sencilla. Pero después de reflexionar, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción.
És a dir, Sánchez continua al capdavant del vaixell per liderar, diu, la regeneració democràtica i evitar que repeteixin casos com el de Cerdán i Ábalos, perquè ha reconegut que es va equivocar, que va confiar en qui no tocava i ha demanat un cop més perdó.
Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas, y por eso subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar.
I en el torn de rèplica, Sánchez ha contraatacat, ha pujat el to i ha carregat de ple contra el Partit Popular i la corrupció que ha dit l'envolta des dels governs d'Aznar i Rajoy, i ha acusat Feijóo de doble moral.
La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país.
Sánchez ha defensat en tot moment que és un polític net i honorable enmig dels comentaris i les interrupcions de la bancada del PP. Durant la seva intervenció, els diputats de Vox, amb Santiago Abascal al capdavant, no eren presents a l'hemicicle.
I els socis d'investidura de Sánchez l'avisen, com dèiem, que el crèdit per esgotar la legislatura se li acaba, tot i que no van més enllà dels advertiments. Junts amenaça Sánchez de retirar-li el suport si no pot complir els acords de Brussel·les, i Esquerra adverteix que, si la crisi per corrupció s'estén, hauran de parlar els ciutadans. També hi havia, Dani, molta expectativa en la resposta dels socis de govern de sumar després de dies molt molestos.
Sí, deies que ningú vol donar per acabada la legislatura, però tots posen condicions o marquen els seus límits. Sumar ha donat per bo el pla anticorrupció perquè recull les seues propostes, però han reclamat un gir a l'esquerra. Yolanda Díaz ha donat la rèplica al president espanyol i l'ha reconegut com algú honrat, però li ha demanat que deixi de bloquejar mesures socials del seu partit.
El espacio político al que pertenezco no va a permitir que esta luz se apague. Pero le hablo con claridad, señor presidente. El giro, el cambio de rumbo tiene que ser decidido. Se acabó. El giro es en la regeneración democrática y hacia la izquierda con medidas de transformación social.
Esquerra o Bildu també volen més avenços, sobretot en habitatge. Gabriel Rufián ha deixat clar fins on pensa sostenir el govern de Pedro Sánchez, mentre que des de Junts, Míriam Nogueras li ha recordat que els seus 7 vots s'han de guanyar cada dia.
Llegará un punto en el que quizá usted no frene a la derecha o ultraderecha, sino que su permanencia suponga que cuando entre a la derecha, a la otra derecha, entre para siempre. Y por ahí no vamos a pasar.
No hem vingut a donar estabilitat a cap govern espanyol. Som aquí per defensar Catalunya. No som aquí per sostenir aquesta farsa. Està vostè en pròrroga i la pròrroga no dura tota la legislatura.
Els únics que han plantejat una moció de confiança han estat el PNB i Coalició Canària. Maribel Vaquero ho veu com una solució si Sánchez no dona més detalls del cas Cerdán, i Cristina Valido demanava no tenir por de les urnes.
Nuestra confianza va camino de la UCI. Señor presidente, está a tiempo, pero el reloj corre.
Una cuestión de confianza, y si no es posible gobernar, convoquemos elecciones.
Ni tan sols Podem, que ja dona per esgotada la legislatura i considera lamentable la reacció dels socialistes, s'ha atrevit a demanar la dimissió de Sánchez.
I com era de preveure, el més beligerant en Pedro Sánchez ha estat Alberto Núñez Feijóo, encara que el president espanyol s'hi ha tornat, tot plegat en un ambient molt crispat a l'hemicicle.
Doncs sí, un Alberto Núñez Feijóo que ha menystingut el paquet de mesures anticorrupció i ha anat directament al cos a cos amb Sánchez, l'ha acusat de mentir, d'obrir les portes a la corrupció, i li ha reclamat un cop més la dimissió.
¿Cómo va a sacarnos usted de esta pesadilla si usted nos metió en ella? Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones.
I en el torn de rèplica, Feijóo ha esclatat i ha ampliat les acusacions a l'entorn familiar de Pedro Sánchez després que el president espanyol li ha recordat la seva fotografia amb un narcotraficant.
De todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted.
Y su mujer, y su hermano. ¿Cómo que usted está aquí por tres investigados? Usted está investigado por su partido, por su gobierno y por su familia, señor Sánchez. ¿Pero esto qué es?
Sánchez no ha respost als atacs del líder de Vox, que també li ha exigit la dimissió perquè Santiago Abascal no s'ha quedat a escoltar el president espanyol.
I tot plegat en una sessió en què Pedro Sánchez ha presentat el seu pla estatal contra la corrupció, ara mateix són 2:45 de la tarda, un pla dissenyat amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europeu, l'OCDE. Són 15 mesures elaborades durant l'últim mes que el president espanyol ha remarcat que s'han fet en col·laboració amb els seus socis de Sumar i amb els agents socials. Estel Batet Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
I que afecten sobretot les empreses que vulguin treballar per l'administració pública.
Sí, per exemple, s'incrementaran les penes judicials i les multes per les empreses corruptes, que, a més, s'inclouran en una llista negra que els impedirà de poder optar a futurs contractes públics. Les companyies que vulguin optar-hi hauran d'implementar sistemes interns de prevenció i control de la corrupció, seguint estàndards internacionals. També estaran obligades a tenir canals interns de denúncia per tal que els treballadors o altres persones no tan directament vinculades amb la companyia puguin alertar de possibles irregularitats.
Aquest pla anunciat avui per Pedro Sánchez augmenta justament la protecció pels informants.
Via la llei d'enjudiciament criminal, que inclourà mesures per garantir la confidencialitat i el suport legal a les persones que denuncien casos de corrupció, als tribunals es crearan seccions especialitzades en aquest tipus de delictes per agilitzar els processos. També es donarà un caràcter preferent a les causes que impliquin càrrecs públics i una altra novetat, es podrà confiscar béns vinculats a activitats delictives sense esperar que hi hagi una condemna penal. Es vol evitar així que els responsables puguin amagar o gastar els diners robats abans que se'l jutgi.
I també hi ha, òbviament, mesures més polítiques.
Com la creació d'una agència anticorrupció independent que supervisarà i perseguirà pràctiques corruptes. Es faran servir aplicacions d'intel·ligència artificial per detectar indicis de frau en la contractació del sector públic. S'enduriran les sancions per als partits que hagin comès infraccions comptables i se'ls retiraran les subvencions en cas que mantinguin en les seves llistes i o en la seva estructura per persones condemnades per corrupció. A més, es faran un cop l'any i durant tot el seu mandat controls aleatoris sobre el patrimoni dels alts càrrecs públics.
A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem aquest debat tan crispat que hi ha hagut avui al Congrés dels Diputats i la viabilitat o no de la legislatura amb aquestes mesures anunciades avui per Pedro Sánchez. Mentrestant, a Catalunya, el govern blinda per llei diversos canvis en l'atenció a la població per part de l'administració. A més de suprimir la cita prèvia obligatòria, també incorpora mesures per anticipar-se de manera proactiva per informar dels serveis a què té dret una persona i el reconeixement al ciutadà de la possibilitat de rectificar els seus errors i evitar així sancions per aquest motiu, Núria Oriol.
Doncs sí, tot plegat pactat amb Esquerra i els Comuns en una proposició de llei que avui s'ha presentat al Parlament i que ara comença el seu recorregut a la cambra. Una de les novetats és que serà l'administració qui s'avançarà el ciutadà. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, en posa alguns exemples.
Que si vostè és família numerosa o una família monoparental i té dret a rebre unes ajudes o determinats serveis, no fer que sigui la persona qui hagi de venir a buscar aquesta informació, sinó a poder-li oferir de forma proactiva. És a dir, a poder-me dirigir en aquell ciutadà o ciutadana per poder-li dir, vostè té dret a aquesta prestació, vostè té dret en aquesta cartera de servei.
També s'elimina haver de repetir passos com aquest.
Els serveis proactius han de voler facilitar la vida de la gent en casos com el naixement d'un fill, el canvi de domicili, la prestació d'atur o la jubilació. No? En aquests casos, doncs, el ciutadà no haurà de repetir tràmits que ja estan fets o haurà de portar una altra vegada la mateixa documentació perquè serem nosaltres mateixos els que ens podrem dirigir a aquesta persona per oferir-li aquest servei.
Un altre dels canvis és el dret del ciutadà a poder esmenar un error de fet de forma no fraudulenta durant un tràmit. Fins ara només l'administració tenia l'opció de rectificar i, a més, també s'impedeix que persones vulnerables surtin perjudicades quan no és culpa seva.
El dret a no ser perjudicat quan es tracta de situacions vulnerables per part dels errors de l'administració. És a dir, que un ciutadà o ciutadana que està en una situació de vulnerabilitat no hagi de ser perjudicat pels errors que són comesos per l'administració a causa de l'administració.
Catalunya es convertirà així en la primera comunitat autònoma amb el dret de rectificar l'error per part de l'afectat, igual que es fa en països com França o Polònia. La proposició de llei també recull l'eliminació de la cita prèvia obligatòria.
En la informació internacional, Rússia ha llançat l'atac més important amb drons des de l'inici de la guerra, amb 728 projectils. Ucraïna n'ha destruït la majoria, però hi ha hagut com a mínim 8 morts. El president Zelensky, que ha arribat a Roma per entrevistar-se amb el papa Lleó XIV i amb l'enviat de Donald Trump per Ucraïna, creu que això demostra que cal multiplicar les sancions contra Rússia, Xavier Vilà.
El president nord-americà estudia endurir-les i diu que per primer cop que els arguments del president rus sobre Ucraïna no se sostenen i que diu moltes bestieses. Trump, que va prometre acabar ràpidament la guerra ucraïnesa, se sent cada cop més frustrat amb Putin. Precisament avui, la CNN ha publicat uns àudios de l'any 2024 del mateix Trump, on fanfarronejava amb to groller davant de donants per la seva campanya i amenaçava d'atacar a Moscou.
A Putin li vaig dir, si entres a Ucraïna, bombardejaré Moscou que t'hi cagaràs. T'ho dic, no tinc cap altra opció. I ell va i em diu, no et crec. Ell diu, de cap manera. I jo li dic, i tant que ho faré. I llavors va i diu, no et crec. Però la veritat és que em va creure un 10%.
El Kremlin assegura que està tranquil i descriu l'estil del president nord-americà de força dur en general.
Tornem a casa nostra perquè, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, on treballava la dona que va morir a finals de juny coincidint amb l'onada de calor, ja havia rebut els últims anys una dotzena de denúncies a Inspecció de Treball, Mireia Sala.
Sí, aquestes denúncies van ser per incomplir la normativa de riscos laborals en cas de temperatures extremes, com ara la falta d'aire condicionat en alguns vehicles o una de les últimes per falta de formació als treballadors. Justament ahir, el regidor dels Comuns, Marc Serra, hi feia referència en una comissió extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona.
Així ho acredita una inspecció de treball que es va fer l'estiu passat, que acreditava que més de la meitat dels treballadors i treballadores del centre de Joan Miró no havia rebut cap formació de mesures preventives per estrès tèrmic. La inspecció de treball va fer un requeriment i va obligar l'empresa a fer la formació. Doncs bé, què ens expliquen els treballadors? Que l'empresa els està fent signar un document sense cap acció formativa associada.
Els incompliments denunciats s'haurien comès en els diferents àmbits d'actuació de l'empresa, no necessàriament en els de la neteja. Aquesta tarda, el sindicat CGT i la família de la treballadora d'aquest servei morta, Montserrat Aguilar, donaran detalls de les denúncies i de les accions que emprendran a partir d'ara.
Des de Setmana Santa i fins a Sant Joan, l'Ajuntament de Roses ha sancionat amb 300 euros una desena de persones per comprar el Tom Manta. D'aquesta manera s'assuma als municipis que ja multen per aquest motiu, per comprar. Girona, Laia Claret.
Aquestes 10 sancions s'han imposat des de Setmana Santa fins a Sant Joan. L'alcalde, Josep Maria Martínez, explica com actuen.
La manera de procediment és la següent. Policia de paisà, quan ha detectat que s'ha fet una compra irregular, quan s'han separat d'un lloc que no hi hagi conflictes amb altres vianants i demés, s'identifiquen. Se'ls recorda que acaben de fer una compra irregular, dic se'ls recorda perquè tot el passeig està senyalitzat advertint de que això és una compra il·legal i que pot ser sancionada. Se'ls requisa aquest material que acaben de comprar i se'ls sanciona amb una multa de 300 euros.
Remarca que aquesta temporada més fan controls freqüents als quatre cossos policials. La policia local és qui coordina els operatius. La policia nacional s'encarrega d'estrangeria, la Guàrdia Civil de falsificacions i els Mossos d'Esquadra i la policia local controls de seguretat ciutadana.
I un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Figueres, a l'Alt Empordà, ha estat denunciat per agredir una responsable d'una autoescola de Girona quan la seva filla va suspendre l'examen. Girona, Núria Peraire.
Bon dia. L'agressió s'hauria produït enmig del carrer després que la filla de l'agent suspengués l'examen pràctic de conduir, tot i fer més de 40 classes pràctiques. El sotsinspector dels Mossos li hauria donat un cop amb el cap i li hauria provocat una edema d'un centímetre i mig, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí i ha confirmat aquesta emissora. L'agent és el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos a Figueres i, segons la denunciant, s'hauria produït una discussió perquè ell reclamava que la filla pogués fer l'examen de nou la setmana següent i la responsable li va dir que les places ja estaven totes ocupades.
I ara, la cultura. Alanis Morissette, 30 Seconds to Mars, Maria Jaume o Texas són alguns dels caps de cartell del Festival Cruïlla que avui arrenca al Parc del Fòrum de Barcelona. Aquest any el certamen celebra el 15è aniversari, Montse Mas.
Avui és la jornada més curta del festival amb artistes com Maria Hain, la barcelonina Lia Kali i la nord-americana Gracie Abrams. Una altra de les opcions per descobrir avui és el pop intimista de la noruega Gellin Red. Pel que fa a la resta de jornades, destaca la doble ració de Love of Lesbian, que actuarà divendres i dissabte, el segon dia amb convidats especials especials per celebrar els seus 25 anys i també els 15 del Cruïlla. Altres grans noms del cartell, artistes veterans com Dr. Calypso, Sex Pistols, Alanis Morissette, Texas o Goran Bregovic, i també bandes emergents com Remei de Calafresca o Minibus Intergalàctic. També hi ha reclams internacionals com 30 Seconds to Mars o Saint Vincent, artistes de l'escena catalana com Maria Jaume, Pau Vallvé o Quimi Portet, i bandes d'Índia espanyol com Viva Suècia o Alcalá Norte, entre molts d'altres. 25.000 espectadors diaris assistiran al certamen fins dissabte.
I atenció a aquesta notícia, perquè és tot un esdeveniment literari.
Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
Gairebé 60 anys després de la publicació d'un dels grans clàssics infantils catalans, Rovelló, el mes de novembre sortirà la seqüela del llibre, titulada El retorn de Rovelló. Josep Vallverdú, que just avui fa 102 anys, ha entregat aquest matí el manuscrit i ha signat oficialment el contracte per la publicació de l'obra en un acte íntim que s'ha fet a Balaguer, Montse Camps.
Sí, Rovelló, que ha acompanyat generacions de lectors des que es va publicar el 1969, torna amb una trama plena d'aventures i misteri que reconeixerà el lector adult i alhora apel·la a l'actual. El mateix Vallverdú ha explicat a TV3 que és un Rovelló del segle XXI que manté l'essència.
És el de sempre. Amb les seves fallides, les seves encerts, les seves trapalleries, les seves imprudències, etc. Si es pot dir imprudència. Hi ha algun personatge afegit, una mica més com de màgia, ja en aquell llibre.
L'escriptor es manté en plena forma amb només 102 anys, que es celebra avui.
101 anys seria molta gràcia. El 102 estàs pensant només en el 103. No amb el 103. Amb el 102 més 1. Avui, que deu ser dimecres, doncs estic pensant en demà dijous. I només, només enllà. I demà dijous pensarem passat demà divendres. I prou, el dia. Perquè no puc fer projectes llargs. Ni cal. Sí, seria presumptuós.
Vallverdú Imparable té 4 manuscrits més preparats per ser publicats.
I als cinemes avui tenim una estrena avançada.
Has de conèixer gent.
És Elio, l'última pel·lícula de Pixar, la història d'un nen orfe que busca amistat entre els extraterrestres perquè no acaba d'encaixar a la Terra. El protagonista havia de ser un personatge queer, però finalment aquesta part s'ha eliminat, Marc Garriga.
En el tràiler inicial, Elio era un nen que dubtava del gènere assignat, però l'onada antiprogressista que viu als Estats Units va fer que en les projeccions de prova el públic no ho rebés bé. Pixar va decidir aleshores suprimir aquesta part, però la pel·lícula no ha deixat de ser un elogi a la diferència, una aposta per la amistat entre éssers de diferents procedències i, finalment, l'evidència que sovint tens a mà allò que busques ben lluny. Al no ser una seqüela o un spin-off, a Elio li costarà més triomfar a la taquilla, però és la prova que Pixar també vol seguir innovant. Ho certifica en declaracions a Catalunya Ràdio Jordi Oñate, un dels animadors catalans que ha treballat en la pel·lícula.
Aquí sempre estem tot el rato intentant fer reptes nous i és el que més m'agrada, poder dibuixar alguna cosa que mai he fet i no estancar-me i, bueno, fer treballar aquest servei que tinc artístic que mai para, no?
Oñate es va iniciar en el Club Super 3 i gràcies a la seva perseverança va marxar a Londres a treballar en franquícies com les de Harry Potter o Narnia i d'allà va fer el salt a Pixar ara fa 13 anys.
Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la renovació de Javi Puado a l'Espanyol.
Sí, fa dies que els aficionats blanquiblaus estan tranquils ja amb la firma del seu capità fins al 2030. Seguida sentirem el capità de l'Espanyol amb el Sergi Andreu, que està amb ell, però avui tenim la primera gran etapa del Tour de França, que està en marxa, primera contrarrellotge d'aquesta edició, amb sortida i arribada a Cannes. Es disputen 33 quilòmetres després que ahir va arribar el primer èxit de Tadej Pogacar, que va guanyar l'etapa. Van der Poel manté el mallot groc de líder amb el mateix temps que l'eslové. Tercer, a només 8 punts, és Jonas Vingegaard. I la d'avui és només la cinquena etapa, però Isaac Vilalta, aquesta crono pot començar a definir coses importants?
Sí, home, marcarà les primeres diferències entre els homes que aspiren a la classificació general. Avui molt atents perquè el gran favorit és Remco Evenepoel, però el belga aquestes primeres quatre jornades s'ha deixat temps i es troba gairebé un minut de Tadej Pogacar. Per tant, veurem si avui Evenepoel guanya l'etapa i sobretot recupera temps. Tu deies 33 quilòmetres pels carrers de Cannes, no és una contrarrellotge complicada, de fet és ben plana. Sí que els últims metres són potser més tècnics, però vaja, el dia és plàcid, està fent sol, no hi ha vent. I haurem de veure, l'última sortida Mathieu van der Poel al Malloc Groc ho farà a les 5 de la tarda, 2 minuts abans Pogacar, 2 minuts abans Vingegaard, 2 minuts abans Jorgensen, i així successivament. Ara, de fet, el proper en sortir serà Marc Soler. El millor temps per ara, Eduardo Affini, amb 37 minuts i 15 segons. Pogacar aspira avui a la victòria 101. Ahir va aconseguir la número 100 de la seva carrera professional.
I just avui, un pilot del Mundial de Motociclisme, Aleix Espargaró, que ja sabem que li agrada molt les bicicletes i fa molt de ciclisme, debuta avui amb un equip professional en una prova de ciclisme com és el Tour d'Àustria. Isaac, és fàcil fer aquest canvi? Quins aspectes s'han de tenir en compte?
Home, senzill no, perquè el propi Espargaró ho qualificava, deia, ep, que no se m'entengui malament, però això que estic a punt de fer és històric. I la tarda, de fet, vaig poder parlar amb ell. I ara tenia un ull posat en aquesta primera etapa del Tour d'Àustria, a punt d'acabar-se, queda un port de segona categoria. Veurem com ho fa l'Aleix, que s'estrena a Àustria amb la missió de treballar pels líders del seu equip. I com et deia, després de parlar amb ell, un dels fets que ha hagut de treballar més abans d'estrenar-se ha hagut de ser la paciència.
Ha sigut llarg el procés perquè realment des de novembre-desembre que vaig començar els training camps a l'equip ja em va dir que abans de l'estiu seria molt complicat que debutés, em volien conèixer, volien que passés un temps. Jo sóc una persona bastant impacient i des del respecte, però jo sempre demanava que volia córrer i tinc que dir que m'equivocava perquè és una passada el que he millorat en aquests 7 mesos i jo no m'esperava, jo crec que ni ells, una millora així de qualitativa, de gran.
Aprofundint en aquesta estrena de l'Aleix Espargaró, conversa amb el cap de rendiment de l'equip Lidl-Trek, el basc Josu Larrazábal, que justament destaca això. Quins són els aspectes que més han hagut de treballar amb el ciclista català?
La parte física, de alguna manera, es la más fácil, porque al final ese proceso lo tenemos controlado. La parte táctica, no cabe duda, que esa es la que vamos a poder hacer solo en carrera. En entrenamiento, en las concentraciones, se le pueden explicar muchas cosas, él las conoce porque él es ciclista y ha seguido el ciclismo y tiene amigos ciclistas, entonces ya hay mucha información que tiene, pero bueno, luego hay que ponerlo en práctica en el pelotón.
Encara se'm fa estrany, referir-nos a l'Aleix Espargaró com a ciclista. Per cert, l'entrevista Josu Larrazábal tota completa, entrevista llarga, interessant, a Ràdio Volta.
I el Giro d'Itàlia femení, quarta etapa de 156 quilòmetres amb final en el port de primera categoria de Pianezza, jornada en canvi de líder després que ahir la neerlandesa Lorena Vips va guanyar l'etapa. La màglia rosa ara és per a la britànica Anna Anderson amb 13 segons d'avantatge sobre la suïssa Marlène Rousset. I el que dèiem a l'inici, Javi Puado avui ha estat el dia, feia setmanes que es va anunciar, feia dies, vaja, aquesta renovació, divendres passat amb l'Espanyol, i avui hem sentit les primeres valoracions del capità blanquiblau, que Sergi Andreu s'ha mostrat satisfet i il·lusionat.
Sí, i molt orgullós de continuar sent perico fins al 2030, després d'11 anys al club blanquiblau. La presentació de la renovació de Puado s'ha fet a la sala presidents de l'estadi, se li ha donat el caire d'acte gran amb imatges de la seva carrera, acompanyat d'amics, família, directius i exjugadors del club. A partir d'ara serà el jugador franquícia, el primer capità, i es marca com a objectiu estabilitzar l'equip a primera divisió i superar la seva xifra golejadora cada temporada. Fins ara ha jugat 211 partits amb el primer equip i ha marcat 57 gols. Per pocs que en faci, aquesta temporada entrarà segurament en el top 10 de màxims golejadors històrics del club. Els dos gols més importants de la seva carrera, segons ell mateix, són aquests.
Bueno, tant el primer gol que vaig fer com a professional, que l'hem vist que va ser contra el Cádiz, perquè també va ser un gol bonic, i l'altre, el del playoff contra l'Oviedo, el segon, en aquest cas, que bueno, és veritat que el primer és molt important, però el segon és el que et fa aconseguir l'ascens.
Per cert, Poado, avui vestia la segona samarreta de l'equip, la que lluirà aquesta propera temporada, que el club ha presentat avui mateix. És un disseny, diuen, elegant i sobri, amb un color beige, una mena de blanc trencat, amb detalls blaus al coll i a les mànigues.
És un disseny que ha agradat força a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, com a mínim.
Us l'heu mirat, sí?
Sí, 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 i ha tingut molt bona rebuda i molt bona valoració. També la segona del Girona, que avui s'ha presentat, que és de color groc, amb el coll i el puny de les mànigues, amb una franja negra. I al Barça, la segona equipació encara no s'ha presentat oficialment, s'haurà de fer els pròxims dies, i esportivament, tot i que els entrenaments oficials començaran dilluns amb les proves diumenge, amb les proves mèdiques, avui, Roger Bosà, ja hi ha alguns jugadors que s'han avançat.
Mira, avui ha repetit Joan Garcia, que ha tornat a la feina igual que ho va fer ahir, i avui els que s'han avançat són Héctor Ford, Christensen i Ronald Araujo, dos centrals que estan en el punt de mira, perquè ho va dir Deco. Un d'ells, doncs, hauria de sortir. En el cas d'Araujo, estem en el moment en què la seva clàusula ara ronda els 60 milions. A partir del dia 15, dimarts que ve, tornarà a ser de 1.000. Ja sabeu que el Barça necessita vendre un jugador important. Deco va dir que si marxa Araujo seria empitjorar la plantilla, però no es pot descartar res a hores d'ara. Avui, mentre abandonava l'entrenament, dins del cotxe li han preguntat si es quedarà, i ell el que diu és que si és per ell.
Una foto, claro, y digo yo también, hazme una. Venga, guapo. Adiós.
Per mi sí, diu Araujo, si sí, és per sí, mi em quedaré.
És difícil d'entendre,
sí,
eh?
Sí, l'hem preguntat, et quedaràs? I diu, per mi sí, i
sí,
ha marxat.
D'acord.
Vaja, avui, doncs, Araujo, que ha pensat el seu retorn, veurem què passa en els pròxims dies, a poc tots van tornant, estan citats tots diumenge les proves mèdiques i dilluns ja els primers entrenaments.
I a l'Eurocopa femenina, la portera del Barça, Cata Coll, s'ha entrenat avui amb el grup per primer cop després de l'amigdalitis. Cata s'ha perdut els dos primers partits de la selecció espanyola en aquesta Eurocopa per aquesta amigdalitis, Marcos García.
Sí, Cata ha completat la sessió amb normalitat avui amb la selecció espanyola, ja de cara al partit de divendres contra Itàlia. També ho ha fet Aitana Bonmatí, sessió sencera amb normalitat. Avui tenim en competició tres de les seleccions més potents, juguen totes tres aquesta tarda a les 6 al partit del dia sense cap mena de dubte, Anglaterra, Països Baixos. És el partit estrella de la jornada. L'equip anglès té una pressió afegida perquè va perdre a la primera jornada contra França. Noms en joc com les conegudes per l'afició del Barça, Lucy Bronze, Kira Walsh o Esmi Brox. També l'estrella neerlandesa Vivian Miedema. Aquí escoltem.
Evidentment, jo crec que els dos equips ens coneixem molt bé. Moltes de les nostres futbolistes juguen a Anglaterra i hem jugat abans en aquest estadi. Així que afrontes el partit de forma diferent a d'altres. D'estar molt concentrades en la feina, en allò que hem de fer, i ho farem el millor possible.
A les 9 el segon partit del dia, França, País de Gales, a priori un partit molt assequible per a les franceses.
I el Madrid i el PSG es juguen aquest vespre una plaça per la final del Mundial de Clubs de Futbol, després que els blancs hagin aconseguit arribar finalment a Nova York. Oriol Domènech, diem finalment perquè han tingut alguns problemes amb l'avió.
Així és, els de Xavi Alonso han hagut de suspendre tota la prèvia del partit contra els parisencs pel notable retard amb què han arribat a Nova York. Tot per culpa d'una tempesta tropical que els ha deixat atrapats a l'aeroport de Palm Beach durant unes hores i que els ha obligat a volar hores més tard. Qui sí que ha pogut parlar a la prèvia d'aquest enfrontament és el tècnic dels parisencs, Luis Enrique.
Gran motivación para mí como entrenador, por lo que representa el Real Madrid como club a nivel mundial, porque todavía tengo muchas personas o algunas personas dentro del club que conozco muy bien y con los que compartí vestuario, como puede ser el señor Butragueño o el señor Miguel Porranchendo, Pirri, y porque ya sabéis que yo soy culé, sigo siendo socio culé y sportingista, así que siempre es motivante jugar contra el Madrid.
Mentrestant, el Chelsea ja espera l'altre finalista d'aquest Mundial de Clubs després de superar el Fluminense per 2-0 en la primera semifinal amb dos gols de la seva última incorporació, el davanter João Pedro.
I atenció amb aquesta notícia del món del motor i concretament de la Fórmula 1. Després de 20 anys al capdavant de l'equip, aquest matí han destituït Christian Horner com a màxim responsable de Red Bull, Marta García.
Els accionistes majoritaris de la marca austríaca han fet fora Horner, presumiblement perquè els resultats no acompanyen. En tot cas, és una notícia d'impacte que podria tindre repercussions en el mercat de la Fórmula 1. I és que, per exemple, la destitució del britànic arriba en el mercat de pilots força obert i, sobretot, amb el focus sobre Max Verstappen. El neerlandès, pilot de Red Bull, precisament, té contracte amb la marca de la beguda energètica fins al 2028. Però hi ha algunes clàusules en relació amb el rendiment del seu monoplaça que li permetrien abandonar l'equip i canviar d'aires ja de cara a la pròxima temporada. I el rendiment ara per ara no és el desitjat. Un dels principals interessats és Mercedes, que espera veure què fa el vigent campió i per això no ha decidit encara quins pilots ocuparan els seus monoplaces l'any 2026. La destitució de Christian Horner arriba poc més d'un any després d'una investigació interna que el va absoldre de les acusacions d'un component de comportament inapropiat que va fer un empleat contra ell. En el seu currículum destaquen, és espectacular, de fet, com a màxim responsable de l'equip, 8 títols mundials dels seus pilots, 4 de Sebastian Vettel i 4 de Max Verstappen, i 6 mundials de constructors. El seu substitut és Laurent Mekies, fins ara màxim responsable de Racing Bull en França, que és el segon equip de la beguda energètica. Mekies ja dirigirà l'equip el pròxim Gran Premi de Bèlgica d'ací a 2 setmanes.
El vigent campió de Wimbledon, Carlos Alcaraz, ja és a semifinals. El Murcia va superar ahir Cameron Norrie i a semis s'enfrontarà Taylor Fritz, Oriol.
La primera semifinal del quadre masculí es disputarà aquest divendres després que Alcaraz superés ahir Norrie i Fritz, derrotés el rus Khachanov en 4 sets. Avui quedarà definida l'altra semifinal que sortirà dels partits Jannik Sinner, Ben Shelton i Flavio Cobolli, Novak Djokovic. Sinner, per cert, ha fet l'entrenament del matí amb una protecció al colze dret. A la categoria femenina també ha quedat configurada la primera semifinal que jugaran Sabalenka i Anisimova. La bielorussa va necessitar ahir 3 sets per eliminar Laura Siegmund i Anisimova es va imposar en 2 sets a Pavlyuchenkova. Avui es juguen els 2 partits pendents de quarts de final, Shafiankev, Samsonova i Andreva Bencic. I finalment, en dobles, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos també buscaran una plaça a les semifinals del torneig. S'enfrontaran a la parella formada pels britànics Salisbury i Skupski.
Avui es disputa el míting internacional d'atletisme de Barcelona, la competició, aquesta tarda i vespre, a l'estadi Joan Serrahima, i en directe per Esport 3, arriba quan falten poc més de 2 mesos per a la gran cita de l'any, el Mundial de Tòquio. Ana Martínez.
Un míting que s'espera que sigui d'altíssima intensitat per la participació d'atletes d'alt nivell i una competició molt atractiva per als espectadors. Ens ho explica Jordi Puntes, membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Atletisme.
Disfrutarem d'un atletisme d'una alta intensitat. Està tot pensat perquè sigui un espectacle molt agradable pel públic, tot molt ben visible des de la graderia, de tal manera que tindrem una gran competició. Estem parlant de grans atletes, hi ha bastants atletes que estan dins dels primers del rànquing mundial.
Hi ha 250 atletes inscrits i el míting arriba en el moment més àlgid de la temporada, perquè l'última setmana de juliol i la primera d'agost se celebren els campionats nacionals de tots els països. A banda d'això, els atletes estan intentant assegurar-se la classificació per al Mundial de Tòquio de mitjans de setembre. De les categories que cal destacar, hi ha la prova dels 100 metres on es preveu que es trenqui el rècord del míting tant en homes com en dones. En aquesta categoria femenina, l'atleta Camille Rutherford ha baixat dels 11 segons i això pot servir d'estímul perquè Jael Sakura Bestue trenqui el rècord espanyol dels 100 metres. Als 800 metres femenins hi trobem l'atleta de Banyoles Esther Guerrero, que compta amb la seva marca personal de 2:02 i que buscarà reduir-la als 2 minuts rasos. Finalment, en homes, tenim el català Elvin Josué Canales, tercer al campionat del món en pista coberta, que intentarà buscar la marca mínima per poder participar al Mundial.
Falten 2 dies perquè arrenqui el Mundial de Natació a Singapur, però la natació artística no arribarà fins ben entrada la pròxima setmana. L'equip que capitaneja Andrea Fuentes ultima els detalls amb un dels focus sobre Denis González.
És un dels nadadors homes de la selecció i, a part de fer el solo, té un paper fonamental dins l'equip, especialment en la rutina acrobàtica, ja que és precisament ell qui fa els salts acrobàtics. És el primer home que ho fa. Andrea Fuentes, sempre innovadora, també ha fet un pas important així. Ella mateixa ho explica als micròfons de TV3.
Veient-los a ell saltar, dius que el Denis fa coses, que com pot ser que faci això amb un o dos mesos d'entrenament amb el Víctor? Era com increïble, no? I jo els anava a les nedadores i deia, vosaltres creieu que algun dia podem empujar el Denis? Ell pesa, però salta molt. A lo millor compensa el seu pes amb el seu salt. I llavors, no sé com, de cop pot començar a pujar, 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 bueno, sí que sé com, entrenant, no?
L'encarregat de preparar les acrobàcies és Víctor Cano, exgimnasta i, entre altres mèrits, diploma olímpic en cavall amb arcs.
Perquè semblava una locura fer saltar el Denis...
Perquè quan és tenia... molt més fort i gran.
Perquè és més gran, clar, pesa més. Quan seria més fàcil agafar la que menys pesa per fer això com històricament s'ha fet. El Denis té una capacitat aèria increïble i té una presència...
Força, a banda de les nedadores que subjecten al saltador, en les acrobàcies també és molt important la coordinació. I com reconeix la solista Iris Tió, l'equip espanyol ho ha aconseguit. Denis González és el rei de les acrobàcies.
Jo pensava que no seria possible. Ho hem aconseguit de manera que...
Sí, sí, que sí que sale.
El tio vola.
I l'últim minut, Marta, per altres informacions del dia. I comencem amb una última hora que té a veure amb la penya.
Sí, perquè ja se'ls comentava fa uns dies que segurament l'equip femení renunciaria a disputar l'Eurocup femenina, però no hi ha res oficial. Això sí, han eixit els equips que l'han de disputar i no hi és la penya. Per tant, tot i que s'havia guanyat el dret quedant sisè a la Lliga passada, finalment no disputarà esta competició europea. Precisament la penya, però en l'equip masculí, torna el pivot suec Simon Birgander, amb qui ara firma per dues temporades amb opció una tercera. Birgander, de 27 anys, ja va jugar en una primera etapa en el Joventut de Badalona durant 6 anys, del 2017 al 2023. Estes dues últimes campanyes ha jugat també en l'ACB amb el Murcia. En futbol sala, el Barça incorpora Luciano Gauna, que firma fins al juny del 2028. L'ala argentí arriba procedent del Peníscola, amb qui ha jugat les últimes 5 campanyes, i se suma les arribades a l'equip blaugrana de Joao Víctor i Pol Pacheco. I per cert, que Santi Cazorla seguirà en l'Oviedo una temporada més. Amb 40 anys, Cazorla serà el capità de l'equip asturià en la seva tornada a primera.
Doncs fins aquí el repàs de la informació esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim aquí, avui sí, al Catalunya Migdia, edició especial, per tant, segona hora amb l'Òscar Fernández.